Vinga, va, i d'aquí a Formentera, amb on anem al barri de Gràcia, de Barcelona, on hi viu en Miguel Ángel González, ja el coneixeu, és una de les signatures emblemàtiques del Diario d'Eivissa cada diumenge i col·labora amb un reportatge, amb un article, amb un record de vegades, amb una investigació d'altres. Ell és periodista i escriptor, va créixer a Eivissa des de la seva Guadalajara nativa, on va emigrar, i avui dia viu a Barcelona, però, en fi, ha estat vinculat a les Pitiuses durant molts i molts anys. Ja hem parlat algun cop amb ell i avui mos venia de gust saludar-lo de nou. Bon dia, Miguel Ángel.
Hola, bon dia, Formentera, què tal?
Molt bé, i tu com ho dus, això?
Doncs mira, tancat aquí a casa i, bueno, fa un moment que us estava escoltant amb el maleït coronavirus, que si em permets volia dir-vos una cosa que veig que ningú la comenta ni a cap ràdio, ni a cap tertúlia, ni a cap premsa. L'altre dia ho comentava una miqueta amb el diari, llavors de seguida canviem si vols de
no,
tema.
No, endavant, però... endavant.
No, perquè és molt curiós. A veure, jo veig que s'està, amb això del coronavirus, s'està atacant, i és el que han de fer, clar, amb urgència, el tancar aquest tema ja, o sigui, intentar que això acabi ràpid. Però el que veig és que no s'ataca amb origen. És a dir, jo l'altre dia publicava al diari un text d'opinió que deia que si això se sap, els laboratoris principals d'Europa ja estan dient que el transmissor és una rata pinyada, un murciel, o una rata pinyada que diuen de ferradura, de dura a Xina, coi, jo no sé, jo penso que hauria que començar. A més, aquest és un transmissor, es veu un reservori de molts altres virus que són letals. Llavors, no entenc per què no es comença a parlar de que amb aquest animal, doncs, hauria que començar a pensar de home, si no es tingir-ho, reduir-ho i que comenci a estar a la llista d'animals en vies d'extinció, perquè això és un perill per a tota la humanitat. I un segon tema, el control sanitari.
O sigui, no sé si veure... hem d'anar a caçar la rata pillada, el ratpenat. Però diu que en aquest cas el ratpenat era el transmissor, però que, com es diu aquell, panolín? Com es diu aquell?
Sí, l'animalet aquell, sí, panolín o
alguna cosa així. Pangolín, aquell animalet simpàtic que dius, jo no m'imagino una persona menjant un pangolín.
Sí, però, escolta, l'altre dia sortia a la Sexta, a la tele, sortia un reportatge dels mercats de Wuhan, sí. del lloc aquest on s'ha generat el problema, i a mi se'm posaven els pèls de punta, perquè, esclar, veies unes taules enormes plenes de bitxos aquestos, de rates pinyades allà mortes, bueno, clar, les venien, perquè es veu que amb això fan sopa. Però és que, a més, hi havia serps, hi havia gossos tancats en gàbies, el que tu pots imaginar. Vull dir, clar, llavors, si no hi ha control sanitari amb aquests mercats, no dic que sigui només a Xina, pot ser a l'Àfrica o pot ser a Egipte, no ho sé, però és que aquí tenim un problema perquè l'any que ve podem tenir aquí el cosí del bitxo que tenim ara o saps què vull dir? Altres tipus de pandèmies. Això és molt perillós. O sigui que està bé que va amb aquesta, però a veure la que ens ve darrere.
Ja. Va, tot això mereix potser una reflexió i un debat perquè, en fi...
Sí, marge, clar.
Sí, perquè hi hauria molta gent que, en fi, et diria que com a espècie...
Amb els animalistes, clar. Sí,
home, t'estàs comportant com... No ho dic jo, però segurament t'acusarien d'arrogant, no?
Sí, que sí.
A nivell, doncs, d'humà. En fi, en qualsevol cas, tens raó amb...
L'altre dia... canviem de tema perquè tampoc es tracta d'angoixar la gent amb aquestes històries, que prou pròximes les tenim, és a dir que no... Anem a coses més...
Molt bé. Escolta, l'altre dia parlant amb tu m'explicaves que tu als anys 70 eres un assidu de la Font de Pepe, no?
Sí, jo...
Què et demanaves? Qui demanaves tu per prendre la Font de Pepe?
Per veure?
Sí.
A vegades, jo què sé, un suïcet, qualsevol cosa d'aquestes herbes, vull dir, herbes vicenques, qualsevol cosa d'aquestes...
Un sí. Suïcet, has dit?
Sí, suïcet, sí. L'absenta, amb aigua, sí.
Ja em venien llavors, anys 70.
Sí, i tant. Tu pregunta-li amb el Julián, veuràs. O la Rosalía, veuràs. Sí.
Escolta, tu, quan vens a Formentera per primer cop? Ho recordes?
A veure, devia ser l'any... a finals dels 60, però molt als finals o principis dels anys 70. Encara hi havia... penso que encara hi havia el Manolito i, bueno, llavors la Joven Dolores, però, bueno, el Manolito, jo me'n recordo que quan ens anàvem, quan acabaven les vacances, amb el patró del Manolito ja li deien que ens apuntés pel mes de juliol de l'any següent. I el tio portava un quadern d'aquestos de notes i ja s'anava allà anotant el que hi havia de per l'any següent. Una cosa tremenda. Sí, sí, del l'any 70, principis.
Però tu venies de Barcelona o d'Eivissa?
No, de Barcelona, de Barcelona. Jo, saps què passa? Que vam estar uns anys anant a Eivissa, però teníem que anar a casa del meu pare i era una mica incòmodo. Llavors vam decidir anar a Formentera i vam estar molts anys, però 10 o 12 anys, passant tot el mes de juliol o l'agost a Formentera, a la Font de Pepe. I la Rosalia, que ja ho saps que era la governant, bueno, la governanta, ara ja deu ser una senyora gran, perquè sé que encara és viva, però ens mantenia sempre la mateixa habitació que donava al carrer, vull dir, davant d'on està el bar. Uh-huh. I cada any anàvem allà cada any. Vull dir, clar, va ser molt, molt interessant, perquè a l'època encara que hi havia els autèntics hippies i, bueno, hi havia tot un follon de tota una moguda d'artistes. Va ser interessant, sí.
Això als anys 70 i a la nit amb tot el sarau que hi hauria d'haver
sí.
allà a la plaça.
Sí, mira, hi havia dos... Jo diria que hi havia com dos mons, o tres mons. Durant el dia la gent, com pots imaginar-te, perquè l'estiu pues, escampava la boira i anàvem a les platges o el que fos.
A quina platja t'agradava anar, tu?
Perdona?
A quina platja t'agradava anar, tu?
Home, no. Jo anava molt a Illetes.
A Illetes, no? Aquella època a Illetes era possible
bueno,
anar-hi, no?
No hi havia res. A Illetes podies trobar en una platja d'aquestes que ara la veus a tope de gent, potser hi havia 10 persones.
I com hi anaves? En bici, en moto?
Anàvem en bicicleta.
En bici, escolta, i deixa'm preguntar-te, així, no. Ara que no mos escolta ningú, banyaves cuní o en banyador?
Doncs pues mira, de les dues maneres. Jo sóc bastant discret, vull dir que si tenia...
Espodorós.
Sí, si hi havia per allà gent i tal, doncs en banyador. Però moltes vegades havien banyat tant jo com la meva dona despullats sense cap problema. No, és que clar, és que això no tenia cap importància, vull dir, no. I estaves en un racó...
Avui en dia, Illetes, aviat et faran anar amb un llaç blau. Saps com aquesta gent cada sortir caminant i cada anar identificat perquè des dels balcons no els hi tirin testos o no els hi tirin piles de pataca?
Sí.
Doncs Illetes, aviat per banyar-te amb cuní hauràs de demanar un permís al Consell.
En fi. No, doncs jo et deia això, no? De que hi havia, que el dematí la gent fèiem això, llavors hi havia una segona etapa, diríem, del dia, que era quan es feia així a sol post, que davant de la fonda, doncs fèiem una mena de, no sé com dir-te, de tertúlia, i començava a venir gent d'aquesta interessant, de, jo què sé, artistes, hi havia pintors, hi havia, me recordo, un escultor, un galerista, i allà petàvem la xerrada i era molt interessant. I a la nit...
I amb quina llengua es feia això? En anglès, en castellà?
No, parlava. A veure, jo no domino l'anglès. Parlàvem, bàsicament, la gent aquella, quasi tots els que conec jo, no sé, pensa que hi havia, jo que sé, el Benny Truman, el Xiama Baran, el Marc Tara, el Robert Baldon...
Marc Tara, que saps que va faltar l'altre
dia. Sí, fa uns dies. Ho vaig veure que va traspassar, sí. Uh-huh. El Rolf Stamberg, o sigui que tota aquesta gent, més o menys, es deixaven caure per allà i petaven la xerrada. I llavors, a la nit, és quan passava això que deies tu, que ja cap a les 9 o les 10 començava pels camins aquells, començaven a arribar els hippies amb aquelles camisoles i cistells i guitarres i se sentaven, tu saps el... Bueno, ara no sé com deu estar perquè fa anys que no hi vaig, però la Font de Pepe, mirant cap a baix, a l'esquerra hi ha com un tancó que hi havia res, una figuera i quatre pites.
Correcte.
I allà es posaven, perquè allà no et demanaven consumició, els de la fonda. Llavors es sentaven per allà i de mica en mica, doncs bueno, hi havia gent que xerrava, gent que estava en silenci, i hi havia gent que amb uns tambors i unes guitarres començaven a tocar, però d'una manera molt així, molt, molt lenta, sense fer massa soroll. I escolta, jo podia...
I alguna cigarreta màgica, no?
Sí, home, clar, això, compte, i fins a la matinada, vull dir que això durava. Però no molestaven, perquè ja et dic, nosaltres teníem el dormitori allà davant i no, francament, quasi bé donava sona. Jo.
No van sortir mai cap pagès o pagès allà a cases castellones o de per allà a alguna altra banda, amb una miqueta emprenyat amb altres?
No recordo jo que hi hagués així problemes. Era gent bastant pacífica, eh? Mm. Era gent bastant pacífica. I a mi el que m'agradava molt del bar aquell era, bueno, ara riuràs, però una columna que hi ha, que sembla que era metàl·lica, fosca, negra, on la gent anava penjant avisos i bueno, i encàrrecs. I, escolta, vull anar a Estocolm dintre de 3 setmanes. Vull si hi ha algú que em vol acompanyar, o venc un matalàs de no sé què.
Dins sa fonda, vols dir? Dins sa fonda, vora la barra?
Sí, o comparteixo una habitació a la Mola. Sí, la gent anava posant allà...
Em sembla que sí, se'n recordava, sí, no posaria mal foc, pensava encara era aquesta columna.
Sí, sí. Allò era com el jo me'n recordo el carrer aquell, amb una polseguera, era com el Far West, eh?
No estava asfaltat, llavors, encara?
No, era tot a terra, tot a terra, i ja et dic, ja haguéssim pogut filmar una pel·lícula de l'Oeste, eh? Cap problema.
Un espagueti western, un flow sí, sí. Western.
Jo m'ho vaig passar molt bé. Ho vaig passar molt bé perquè, a més...
Sempre vas venir amb dona ja o algun cop vas venir solter?
No, venia amb la dona, la Glòria. Anàvem els dos. Bueno. I allà vam fer una molt bona amistat amb el Rolf Svanberg, que era un ciutadà suec. Uh-huh. Aquest tenia una galeria d'art petita a prop de Sant Ferran. Uh-huh. I era molt aficionat a l'arqueologia. Però per afició, no és que sapigués. I ens ho vam passar bé perquè me recordo que un dia inclús a la Rosalia li van demanar 2 petites aixades i vam anar a fer, bueno, anàvem a no excavar perquè no en tenien ni punyeta idea, però vam anar a Barberia. Uh-huh. I és curiós que aquell home, clar, no l'encertava, perquè saps que vam trobar com unes fileres de pedres en forma de nau, que deia ell naviforme, amb unes formes de barca, saps què vull dir? I ell ho relacionava amb enterraments vikings, imagina't tu. Perquè deia que els vikings havien estat a Formentera, perquè hi havia un relat, es veu, un relat a Escandinàvia, que parlava d'aquest viatge de vikings allà. I curiosament, això lligava
amb
una rondalla que hi ha a Formentera.
I tant, la cova d'esfum.
Sí, o la cova d'esfum. Que és el que deia, que es deia que hi havia uns moros que guardaven un tresor dintre,
sí.
I aquests volien, clar, els escandinaus aquests volien fer-se amb això. Bueno, vull dir que lligava una cosa en l'altra, i suposo que a partir d'aquí el Rolf, doncs, s'imaginava coses, i estava emparrat de que allò era, o sigui, que aquelles pedres que tenien la forma d'una nau era on incineraven, on cremaven els morts. Bueno, era una tonteria, clar, però el que és important, crec jo, és que aquell home, jo no, allà no hi ningú hi veia res. I ell, aquell home, molt abans de que els anys 80 es comencin a fer excavacions, ja va veure alguna cosa, saps què vull dir-te? O sigui, que tenia vista. I a casa seva tenia coses, eh? Me'n recordo que tenia monedes romanes, tenia un marbre blanc amb uns epígrafs, amb uns relleus, que pot ser, no sé, pot ser l'únic cas que hi ha a Formentera de testimoni epigràfic. No sé, era un tio molt, molt interessant.
I, o sigui, sense voler-ho, un precursor de l'arqueologia a Formentera, no?
Sí, no hi ha cap dubte. I ahir inclús vam anar amb ell a el que després va ser el Castellum de Can Blai. Allà al costat d'Escaló.
Sí.
Perquè, clar, allà també el tio va veure que hi havia com unes pedres molt així, molt gruixudes i molt rectilínies que sortien, es veien, apenas es veien, no? I doncs allà també hi veia alguna cosa, no sabia què, però també... O sigui, que el tio, un any i mig o dos abans de que el Museu Arqueològic del Jordi Fernández comencés a excavar, ell ja va veure alguna cosa. Vull dir que tenia una vista especial per aquest tipus de coses. Clar, això és molt important, perquè me'n recordo que no sé, llibres així de manual d'arqueologia com el Terradell i tal, sempre havien dit que a Balears apenes hi havia arqueologia. O sigui, que la història d'Eivissa quasi bé començava amb els fenicis. I aquests petits descobriments, sobretot a Formentera, que ara hi ha quasi 20 jaciments arqueològics vius. És a dir, clar, vull dir que això va canviar radicalment la història de les illes. Va ser important, sí. I per nosaltres va ser una diversió, perquè anaves allà a l'estiu i a part de la cosa aquesta, de les platges i el sol, teníem aquesta segona part com més cultural, saps què vull dir-te? Vull dir que era molt, molt interessant, sí. Ah, i no sé si havíeu sentit a parlar del Baldon, del Robert Baldon.
Sí.
Sí, no? Perquè aquest estava al costat de la fonda. Aquest tenia aquella llibreria internacional.
I tant. Encara hi ha un grup de Facebook que se n'hi diu.
Ah, mira, doncs que ja li deixàvem... Clar, tothom portava llibres per llegir durant les vacances i quan ens anàvem sempre li deixaven allà els llibres i mentre estàvem allà els intercanviàvem. Si tu havies acabat una novel·la, t'anaves allà i el Robert te'n donava un altre, buscaves un altre llibre. I... No, en aquella època Formentera era formidable, era un paradís. Bueno, no dic que ho sigui ara, també ho és, però clar, no té res a veure, no?
Tu saps que aquesta tradició de llibres, doncs... En certa manera encara segueix viva. A la mateixa biblioteca de Formentera, que comparteix edifici doncs, amb l'Escola de Música i en la que doncs, pares i mares hi han d'anar molt sovint, sí. Doncs hi ha un raconet on tothom deixa els llibres doncs, que ja no llegirà més
mira,
i la gent va agafar allà i els agafa i se'ls endú a casa gratuïtament. Jo n'he agafat algun d'interessant, el que passa és que és veritat que n'hi ha molts que són en alemany, que pareix que són una estirpa que llegeix més que d'altres i clar, jo l'alemany no,
aquest costum s'ha estès molt, vull dir, no solament perquè jo, per exemple, aquí a Gràcia en una placeta que tenim aquí al costat a la plaça Rovira, doncs jo també a vegades amb un banquet que hi ha de pedra veig que la gent deixa, bueno, jo també n'he deixat, deixem llibres i escolta, al cap de mitja hora han desaparegut,
Escolta una cosa, Miguel Ángel, ja per anar acabant amb d'aquest record doncs, del Sant Ferran de la Font de Pepe doncs, als anys 70. Deixa'm preguntar-te, menjar, si tu estaves en una pensió, menjaves també a la fonda o no?
No, menjàvem a la pensió i amb un matís o amb una cosa molt curiosa. En Pepe, bueno, que ja va traspassar fa molts anys, o sigui, l'amo de la fonda, no? Aquest home, per hobby, perquè no el necessitava, quasi bé sortia a pescar amb un lleut cada dia. No ho dic per això que dius tu del menjar. I me'n recordo que el peix que hi pescava aquella nit, nosaltres el menjàvem el dia següent. O sigui, era fantàstic.
O sigui que menjaves peix fresquet cada dia, que avui en dia... Un autèntic privilegi, no?
Llavors era com la cosa més normal del món. Ara menjàvem el que pescava, és a dir, que evidentment no era...
Recordes algun peix en concret? Algun plat
que té... Bueno, hi havia peix de costa, o sigui, no sé, baquetes, no sé, peix d'aquesta de costa.
Sí.
Alguna vegada hi havia algun enfossat petit, coses d'aquestes així, vull dir que...
Molt bé, i quin altre plat t'agrava, tu, de Formentera, que haguessis dit que quan venies a Barcelona flipessis, diguessis...
Conya, la paella, tu...
La paella, però aquí... Per la paella formenterera, que aquí tenim molts valencians vivint-hi i diuen això no és paella ni res.
Ah, doncs pues, escolta, jo no sé qui la feia allà, no sé si era la mare de... Vaja, no sé si era la mare del Juliano qui la feia, però la paella a la fonda era fantàstica. Vull dir que... vaja, jo tinc un bon record. A vegades quan la fa la dona, en parlem, no? Dic, te'n recordes de la paella de la fonda Pepe? Vull dir que sí. No, era bona, sí.
Molt bé, Miguel Ángel González, el podeu trobar cada diumenge al diari d'Eivissa amb aquella seva pàgina central del Dominical. Moltíssimes gràcies.
De res, escolta, a veure, que passem tots això bé i ràpid.
I a veure si t'animes a venir un dia un altre cop a Formentera, que ja sé que ets una miqueta reticent a veure la Formentera.
Que passa que com que ho tenim, no sé què ho faré, sí, però com que ho tenim mitificat, saps què faré? Vindré, però a l'hivern.
Això és el que has de fer, i tant.
Al gener, les mimbes.
Molt bé, doncs vinga, ja t'esperem. Gràcies,
bon dia.
Una abraçada.
Adéu.